Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El músic Lluís Albert rep la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria musical. El president de la Generalitat li lliurava aquest guardó pels serveis prestats a Catalunya. En total, enguany s'han lliurat 28 creus de Sant Jordi a personalitats i 15 més a entitats. La plataforma d'afectats per la hipoteca de l'Escala atura un desnonament programat per aquest matí. La comitiva judicial ha acceptat posposar l'expulsió dels llogaters d'un pis del carrer Figueres fins dimecres. Els activistes de la PA exigeixen ara una solució a l'Ajuntament. Són temes que tractem en l'apartat local de l'informatiu d'avui, on també en l'àmbit de campanya electoral comentarem l'acte de la CUP que portava ahir al Casal dels Jubilats la problemàtica de la gent gran. Es posava sobre la taula l'atenció domiciliària, les pensions o la pobresa que viuen moltes persones. Prèvia a la jornada esportiva, amb un centre d'interès ben clar al partit que l'Escala de futbol, l'equip sènior juga al camp del Guíxols aquest cap de setmana. L'Escala és segona, el Guíxols tercer a un únic punt. La plaça segona de la classificació dona dret a la promoció d'ascens. Per tant, bona part de les expectatives de la temporada juguen en aquest partit l'Escala Guíxols. Guíxols, l'Escala, més ben dit, en la mesura que juga a Sant Feliu. Recull d'agenda d'activitats i el temps en Sergi Corral acaben de completar l'informatiu d'avui. Un divendres amb pluja, núvols i fresca. El cap de setmana s'espera més variable i insegur. Continua ara el FAR, el magazín que elaborem conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En dues hores que ens queden pendents encara d'aquest magazín, a l'interactiu es parlarà avui dels pobles costaners i les vendes més baixes amb Carme Bosch, representant del Sindicat de Pensionistes Jubilats de Comissions Obreres, Joan Antonio Duro, director de la Càtedra d'Economia Local, i Cesca Valldepérez, de la plataforma Pensions Dignes. Sabrem com ha anat la subhasta d'avui a la Llotja de Llançà, en l'apartat turístic Festa del Mercat a la plaça d'Amposta, entrevistant la regidora de Cultura Inés Martos i acabant, com és habitual cada divendres, amb l'agenda del cap de setmana. Des d'ara i fins a les 7, el FAR a les 7, Next Vespre amb les veus de l'Eli Giner i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local amb l'informatiu, seguida de la ronda de campanya. Avui en Víctor Puga, alcaldable per candidatura de Progrés. A partir de les 9, els musicals, que divendres són el Mixtures i Connexió Eclèctica amb Joan Jovigut. I a partir de les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i, altra volta, l'entrevista electoral. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Els de Microsoft han començat a fer una prova pilot amb els seus servidors. Es veu que això dels servidors informàtics són uns espais on hi ha moltíssimes màquines que treballen a molta pressió, amb moltes dades, i que s'escalfen molt. I els de Microsoft han dit, home, doncs en lloc de començar a posar ventiladors, que és el que se sol fer habitualment, i màquines refrigeradores i totes aquestes coses, farem una cosa, que farem aquests servidors, els fotrem en una mena de càpsula estanca i els fotrem al mig del mar, a dins del mar. L'aigua serà el que refredarà aquests servidors i, per tant, serem ecològics perquè no generarem cap mena d'impacte al medi ambient. I així ho han fet a Irlanda. Estan en període de proves, la càpsula, l'aigua, unes càmeres que ho controlen, uns termòmetres que prenen la temperatura. Sembla que la cosa funciona bé. El problema és que, clar, han sortit els ecologistes i han dit, escolti'm, no enganyin, això no és veritat. Clar, que genera impacte, escalfa el mar i, per tant, escalfa els peixos. És a dir, aquesta temperatura no es dissipa així de manera espontània, no desapareix, perquè sí, desapareix perquè es reparteix al llarg de tot l'oceà. I tots direm, home, sí, llavors queda dissipada. Clar, però sempre sabem que a l'entorn més proper a la font de calor, en aquest cas aquesta espècie de tubo amb servidors, doncs sempre estarà més calent que no pas ho estaria si no hi haguessin aquestes infraestructures. Vaja, que aquells ho han fet per posar-se la medalleta i una mica, rotllo, somos más guapos que nadie i mira quin màrqueting, però tot això en anglès, I want to break free, i en canvi, han sortit els ecologistes, que sempre tenen aquesta visió una mica més pessimista del món, i els hi han dit que nasti de plàstic. Serà qüestió de mirar-ho. Ara, ja us avanço, que si hem de començar a posar dins del mar tot el que s'escalfa, malament rai. Ja us ho dic ara. Comencem aquesta segona hora de programa.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Guillermo Subirats. Un dels elements de pastisseria que tenen èxit perquè agraden gairebé a tothom són les lioneses. Farcides de nata o bé de xocolata, de crema, de merenga. De fet, sempre són uns dolços recomanats o unes llepolies, com li diuen a l'ametlla de mar. Avui, però, en Guillermo ens ensenya com fer la massa anomenada pasta choux, que és la massa aquesta que sobre el que es recolza el topall, la cosa de crema o de nata. I el barretet que ho corona, que una miqueta fa de tapa, que no dona l'abast, però de tapa. Vaja, com es fa aquesta mena de pasta? Atenció si l'apreneu a fer, perquè amb això podeu fer moltes altres coses, amb aquesta pasta també.
Hola, bona tarda. Avui tenim preparat la pasta de choux, la pasta per fer lioneses. Per fer la pasta de lioneses necessitarem 250 grams de llet, 250 grams d'aigua, 225 grams de mantequilla, 15 grams de sucre i 15 grams de sal. Tot això ho fiquem al foc, tot junt, i que es desfaci. I una vegada comenci a arrencar a bullir, tindrem preparat 275 grams de farina fluixa, i aquesta farina l'abocarem damunt de la llet i la mantequilla aquesta que està bullint, i farem com si estiguéssim fent una bechamel, vull dir, escaldant la farina i que hasta que quedi una massa. Ja veureu que en seguida comença a agafar una consistència, però s'ha de deixar fer bé al foc, que la farina es torri una miqueta, com si feu la bechamel. I una vegada ja estigui desfeta, que no quedi cap grumo de farina i tal, això ja ho podeu treure del foc, i llavors a mà o a màquina s'ha de barrejar poc a poc, i ho tindrem preparat, 500 grams d'ous sencers i 25 grams de llet. I això poc a poc, a un batidor, se n'anirà ficant de dos en dos, i anar barrejant, i una vegada se tingui els dos ous agafats, dos ous més, hasta acabar el total d'ous i llet que se li afegeix. Quan encara està calent, tindrem preparat una màniga amb una boquilla estriada, i unes gaunes amb paper d'este de forn. Això més o menys us donarà per unes dues bandejetes. I amb això podeu fer les lioneses, un punter, que sigui com una... Si ho feu així com una moneda d'euro, una miqueta més gran, quedarà la típica lionesa que es podeu trobar a tot arreu. Això, al forn, també sobre 180 graus, i una vegada que estigui dorat, amb un quart d'hora o una cosa així, no s'ha de deixar dorar massa, perquè si no les assecareu i no treu el profit que teniu. Jo us aconsello que si no les feu anar totes, les podeu congelar, ficades en una bossa de plàstic, i per la pròxima les podeu anar farcint de nata, de crema o de Nutella o el que vosaltres vulgueu.
Doncs hem après a fer aquesta pasta de lionesa, aquesta pasta xou. Si voleu, la trobareu també a la web del Far. Trobareu aquí el link d'aquesta hora de programa i, per tant, podeu descarregar aquesta hora i tornar a recordar exactament quines són les passes que heu de fer per acabar amb èxit les lioneses casolanes.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Hi ha unes dades que s'han fet públiques aquesta setmana, pertanyen a l'IDESCAT, i que és l'Institut d'Estadística de Catalunya, i que ens han preocupat. Nosaltres som un programa de costa, per tant, ens referenciem a les poblacions que viuen a primera línia de mar. Doncs bé, segons aquest estudi, les poblacions costaneres, aquells que viuen més a prop del mar, són els que tenen les rendes, les pensions més baixes. Això no és, en va. Cal tenir present que els primers 5-10 quilòmetres de costa viuen a prop del 80% de la població del nostre país. Però, en tot cas, el que sí que està clar és que un pensionista de platja o de costa, de població costanera, població oïdora del Far, a priori cobra menys que un pensionista que pugui viure a l'interior, a la zona de la franja. Per què? I què es pot fer per resoldre-ho? És just perquè... En canvi, la vida sol ser més cara també en aquestes poblacions costaneres. En volem parlar al llarg dels propers minuts. I si us sembla, us presentem convidats. Cristina.
Doncs sí, perquè mira, precisament, com bé deies, de les dades d'IDESCAT, va sorgir que Palafrugell, Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols, si ens entrem aquí a la província de Girona, doncs són les tres poblacions que tenen les pensions més de tot Catalunya. En parlem amb la representant del Sindicat de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres a Girona, la Carme Bosch.
Carme, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tots i a totes.
Et sorprèn aquesta dada o no?
No, gens.
Per què?
Aviam, perquè no és un problema perquè la gent visca a la costa cobra menys. Aviam, parlem clar. El problema de la costa, jo ho tiraria una mica enrere. No és per un problema de pensions, és un problema de treball. Si tu ets un treballador actiu, que et contracten per hores, que et contracten per treball temporal, que et contracten per obra i serveis, el teu salari és molt baix, és quasi bé de pobresa. Per tant, la teva cotització a la Seguretat Social sí, és, conseqüentment, també de pobresa. Quan tu te jubilis o et retiris, tindràs una pensió baixa. És així de clar i així de senzill. No hi ha més bolics ni més complicacions. Salaris baixos, pensions baixes.
Nosaltres ho sí? mirarem... Sí, no, nosaltres ho complicarem una mica, perquè si no ho compliquem se'ns acabaria ara la taula rodona.
No, podem continuar parlant de moltes altres coses que penso que són importants.
I tant, i tant. Escolti'm, deixi'm, presento els altres convidats i així entre tots ens enriquim, si li sembla.
Perfecte.
Me'n vaig cap a la zona de la Costa Daurada, Daniel Rodríguez.
Doncs ara parleu de salaris i precisament, evidentment, es cobren les pensions després d'haver treballat uns quants anys i les rendes, justament... Dels municipis litorals com Salou, Sant Carles de la Ràpita, l'Ametlla de Mar, Lloret de Mar o Castelló d'Empúries, per posar-ne alguns, són d'entre els 10 més baixos de Catalunya segons l'estudi de renda efectuat per l'IDESCAT l'any 2016. Per tant, hem de retrocedir uns anys enrere en les qüestions d'estadística. Per què passa això? Doncs també ho voldrem parlar amb el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, el senyor Juan Antonio Duro. Senyor Duro, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja parlem de pensions, parlem de rendes, evidentment de salaris, tot té una relació i tot té un perquè, però a priori no ens hauríem de quedar amb la xifra només, sinó també mirar el context del territori en el qual parlem.
Sí, el que les pensions siguin més grans o més petites normalment té que veure amb la... Normalment no, té que veure amb, la, amb els salaris guanyats, no? I per tant amb la renda disponible els darrers anys. I per tant aquí hi ha moltes casuístiques en els diferents municipis. En el cas dels municipis que esteu dient, doncs típicament si hi ha una especialització important en sector turístic més sector primari, implica sous més petits, més autònoms, i a vegades també menys ocupació i per tant més atur, i al final tot això és la tempesta perfecta, no? I per tant implica normalment sous més baixos que la mitjana. Normalment els municipis que tenen rendes disponibles més grans i per tant pensions contributives més grans són municipis doncs, on el pes del sector industrial és més gran, o capitals, o municipis que són residencials, és a dir, on la gent amb cert nivell econòmic acaba i va vivint, no?
Per tant, és una qüestió de model, és una qüestió de com, què hem escollit que siguin les poblacions que viuen en aquesta primera línia.
Sí, és un tema d'especialització. L'especialització provoca al final que les rendes finals siguin d'una manera o d'una altra. També és veritat que també hem de veure quin tipus de municipi i en quina zona estan, perquè normalment aquests municipis, per exemple, si ens mirem en municipis que estan en zones més interiors, els preus són més petits, no? I per tant això implica que la capacitat adquisitiva és més gran. A veure, aquest indicador, que és un indicador de pensions, per tant és un indicador monetari, estaria bé, perquè ara està a la literatura econòmica molt en voga, no? Mirar si això està molt relacionat amb la felicitat o el benestar, no? Que és molt més enllà del que puguis guanyar o no guanyar, no? Hi ha més elements. El que sí que és cert és que aquí hi ha un component del sector turístic, sabem tots, diguem, algunes característiques del mercat de treball turístic, i molts de nosaltres estem, no? Diguem-ne, pressionant, no? O motivant perquè hi hagi, doncs, un salari més importants, no? I perquè jo crec que això al final no va en benefici només de la persona que obté la retribució, sinó va en benefici del propi sector, no?
Ara en seguim parlant. Presento la darrera persona, el darrer convidat que tenim. En aquest cas, me'n vaig més al sud, a les Terres de l'Ebre, Judit.
Sí, tenim aquí als estudis de Ràdio Delta a Cesca Pérez. Ella ha sigut presidenta de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Tortosa, que forma part de la Unió Democràtica de Pensionistes a nivell estatal, i actualment és membre de la plataforma Pensions Dignes a les Terres de l'Ebre. Bona tarda, Cesca, què tal?
Hola, bona tarda, encantada.
Saps que la gent d'Inter... O això ho teniu detectat vosaltres? És a dir, les pensions són, entre cometes, més dignes fora de la costa que no pas a la costa?
A veure, jo sempre que parlo de pensions vull fer una precisió molt important, perquè nosaltres estem veient, no, i no només parlem de dades, sinó que nosaltres cada dilluns ens reunim a la porta de l'Ajuntament i veiem de cara a cara a les persones amb la pensió que han de viure, no? Llavors, quan parlem de mitjana, jo estic molt en contra de les mitjanes. Per dir-vos alguna cosa, des que estic amb el tema de pensions, ho diu la paraula mitjana. Per què? Perquè us vaig a dir una cosa. Dintre de tota aquesta mitjana de pensions, hi ha gent que, per exemple, pues, cobra 500, 400, 390 euros. Entens? Llavors això entra dintre de la mitjana. I després la segona part, que dintre d'aquesta mitja, la dona sempre cobra molt menys que l'home. Això és la precisió. Llavors, a partir d'aquí, a veure, jo amb totes aquestes dades, el que sí que penso que, bueno, que no només és qüestió de salaris, sinó que és qüestió de cotitzacions, i les mitges de les pensions, pues, bueno, també es fan. Una persona, pues, ha cotitzat segons el règim que ha cotitzat, si és autònom o és per cuenta ajena, i I això varia moltíssim, perquè, per exemple, en els llocs, encara que sigui tant si és de litoral com si és de l'interior, en el qual pues, hi ha molta pagesia o hi ha molta, pues, molt autònom, normalment, o sigui, el que és la mitja baixa, que no pas amb les zones industrials. Mm-hmm. Llavors, els estudis el que diuen és que, diguéssim, d'aquí, d'aquestes terres, la pensió, diguéssim, la mitjana més baixa és a la Terra Alta perquè, bueno, perquè hi ha més quantitat de règim amb autònom. Llavors, això baixa. I aquí, diguéssim, que a la Terra Alta el que diu és que la mitjana està més o menys amb uns 714 euros. Estic parlant de mitjanes, cosa clar, que ja us dic que va en contra del que jo penso.
Escolteu, per tant, després d'escoltar-vos a tots, queda clar que les pensions són baixes perquè el que cotitzem és poc i cotitzem poc perquè el model que hi ha en moltes d'aquestes poblacions és un model basat en el turisme en el qual els salaris són baixos. El resum una mica és aquest, Carme, Juan Antonio, Xesca.
Sí, aviam, no és perquè tant aviam, jo no estic pas... Penso que les negociacions d'un conveni es negocien el màxim de bé possible dintre de les possibilitats de cada sector. Catalunya hem passat de ser una nació menament industrial o majoritàriament industrial a passar la nostra riquesa, la nostra riquesa interior, al turisme i als serveis. Això què ha fet? Ha fet que els salaris siguin molt més petits. O sigui, no perquè la negociació no s'intenti portar bé, perquè no ho hauria de carregar ningú, simplement perquè el treball sembla ser que no té tan bona...
S'ha precaritzat.
Bona credibilitat o tan... En fi, que es paga molt menys. Per tant, repercuteix en... que a l'hora de pagar-se... Hi ha, per exemple, persones contractades per obres i serveis que treballen 20 dies, els posen altra vegada al carrer o al paro i els tornen a agafar el mes següent per tornar a fer una altra feina, etc, etc. Aquesta persona no pot cotitzar per el que tindria que cotitzar, perquè quan està al paro, en què cotitzi, cotitza un mínim.
Clar.
Per tant, repercuteix, evidentment, amb les pensions. No perquè estiguin al litoral, perquè els pensionistes de serveis que havien treballat en serveis a l'interior els hi passa exactament el mateix. Per tant, jo no marcaria tant la diferència de que al litoral es cobra menys que en l'interior. Simplement, allà on no hi ha indústria es cobra molt menys, sigui litoral o sigui l'interior.
Mm-hmm. Sí, perquè jo no estic, basa, no... estic d'acord amb això que diu, sí, és això realment.
Perquè no és el problema perquè la gent de la costa cobri menys o la gent de la costa tinguin pensions més baixes, és un problema del tipus de feina que hi ha.
Exacte, perquè fixeu-vos en això que dius, hi ha una dada també que diu que la pensió mitjana més alta es percep al barcelonès. A veure, al barcelonès també hi ha costa, vull dir, hi ha de tot. Però què passa? Que possiblement pues la manera de cotitzar, o sigui, és diferent, igual és més... O sigui, no hi ha aquests períodes de no cotització, o sigui, no és, diguéssim, per un ofici o un altre, sinó que és realment... Pues, perquè és litoral o perquè sigui interior, sinó perquè realment és el tipus de treball que hi hagi realment, perquè la pensió mitjana que es percep al barcelonès diu que és de 1.091 euros. I també és una zona que costanera, vol dir que... Estic d'acord amb això que diu la Carme.
Deixa'm escoltar. Sí, Carme, un... Ah, digues.
Sí, m'espero.
Vale, Juan Antonio, va, que no has dit endavant. Juan Antonio.
No, és que no puc afegir més al que ha dit la Carme i l'altra invitada, no? Efectivament, el fet de ser de costa, interior, Catalunya o d'un altre planeta és igual. És el tema del tipus de sectors productius que hi ha en cada municipi, i ho han dit molt bé, és a dir, hi ha certs sectors productius on els sous són més petits, per les raons que siguin, i per tant, en els municipis costaners tenim un sector turístic, per tant, restauració i hostaleria, i a vegades sector primari, i a vegades també sector de la construcció, on els sous no són alts oficialment, perquè també hi ha una economia submergida important, i per tant al final et surten aquestes pensions i per tant rendes mitges més baixes. No? El barcelonès, doncs, òbviament hi ha de tot, però aquí tenem molta més indústria i molts més serveis de tipus avançat, per tant, o privats, que no són ni comerç ni restauració ni hostaleria, al final et surten amb rendes mitges més altes. No? El tema és el que deia abans, aquesta disparitat entre la pensió mitjana, jo que estic a la Ametlla de Mar, no? no? Que per tant, que aprofito per recordar, no? Lo interessant que és visitar-la, no? I el barcelonès
ja
probablement
promovent el turisme.
Bueno, estic promovent el turisme a la costa. Ara parlo de la mella i espero que les altres companyes facin el mateix. Doncs a lo millor aquesta diferència entre la pensió mitja del barcelonès i de la mella que surt no és tanta en termes del nivell de benestar que obtenen la gent que resideix en els municipis costaners, que és una mica el que et deia abans, no?
Carme, que anaves a dir algú, t'he tallat. Teniu una pregunta a fer, però fes-les.
Sí, bueno, en Joan Anton ho ha comentat, no? I estava totalment d'acord amb la Cesca. No pots parlar de pensió mitja. A Barcelona, evidentment, tenim el gran cinturó industrial. Tenim les grans empreses, tenim les grans indústries, que això fa que els salaris hagin pujat molt o que les pensions pugin molt i si busques una mitja, evidentment, sempre et sortia més alta. Però això no vol dir. Això està amagant la pobresa que també hi ha a Barcelona.
Exacte, exacte.
No ens enganyem. O sigui, no intentem maquillar-ho, perquè això és un maquillatge. O sigui, a Barcelona hi ha pobresa, hi ha pensions de misèria. I la gent no arriba a final de mes. Però també en salaris de misèria. És que jo he lligut molt, jo sé que soc molt repetitiva i ho sento per vosaltres, però és que és així. O sigui, els salaris de misèria provoquen pensions de misèria. A Barcelona hi ha salaris molt bons, persones que cobren molt, persones que, i pensions que estan topades per l'alt, perquè no poden cobrar més del que, el que està diagnosticat per llei. Però també hi ha pensions que no arriben ni a poder arribar a final de mes. I ara doncs, no parlem de viudes.
Ja. Això és el que, això és que justament... Això és el que
anaves a dir, eh? Que... Sí, és que ho he notat, sí, és que per això t'ho he notat perquè dic que aquesta dona m'ha tornat a trepitjar el terreny i no volia que fos així. No, és una broma, permeteu-me que no ens veiem la cara, però és una broma. Però sí que vull dir això, o sigui, ara en aquests moments, quan parlem de que les pensions de les dones són els més baixos, també cal tenir en compte moltes coses. Ara sí que les dones i els homes poden treballar, però qui agafa les baixes per maternitat, per tenir cura, per tenir de tot? Home, si jo vi com una persona que cobra més que jo, el primer que faré serà dir, bueno, com que jo cobro menys que tu, ja, jo agafo l'excedència. O jo deixo de treballar.
Carme, para't un moment.
M'estan dient que m'atallen.
Sí, exacte. 3 minuts i seguim. No et tallem del tot.
No, teniu aquí una locutora que ho fa de perles, eh? M'ha avisat i tot.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Garantirem l'enllumenat públic a tots els carrers de la trama urbana del municipi.
Dotarem de més places d'aparcament al nucli antic i la zona de Riells.
Tenim clar el model de poble que volem. A menys d'aquest gran projecte comú que estem teixint, ple de matisos i sensibilitats diverses, té un gran objectiu. Fer millor la vida de les persones. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés.
Treballarem per la cohesió i la interculturalitat.
Necessitem desestacionalitzar la feina. Volem espais de memòria i patrimoni.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de L'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que L'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a L'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Tinc una finestra i tinc la llum del matí. Un dia que m'espera i les ganes de seguir. Que els dies no m'esperen, però jo vull pensar així. Vull fer-m'ho venir bé, tinc ganes de creure en mi i dir-te que t'estimo sense saber qui ets i recordar-ho sempre per si no passa més. Tinc un gos que a presó n'ha d'anar a fer pipí. I tot el que m'estimo, nananinini, ens perdonem i atropellem l'orgull perseguit. Després de tot és tot el que encara ha de venir. Després de tot és res quan encara estem aquí. pensar, podem arribar a fer coses que mai hauríem pensat seguint el fil del que tu vulguis, el fil, i no t'hi amoïnis.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Escoltant la Carme Bosch des dels estudis de Girona, que ens estava explicant una miqueta doncs, bueno, la dificultat que tenen alguns col·lectius, com són les dones, a l'hora d'arribar, perdoneu, a final de mes. També ens estàvem escoltant el Juan Antonio Duro i la Cesca Pérez. Carme, què volies dir?
No, bueno, estava això dient que, per exemple, això, si en una casa hi ha dos salaris i la persona que agafa precisament l'excedència o la persona que té cura de o dels grans o dels petits, normalment és, bueno, doncs jo que tinc el salari més baix, doncs agafaré l'excedència, no? Mm. Quina casualitat, sempre és una dona.
Sí.
No perquè no siguin trempades, no perquè no sigui, simplement perquè els seus salaris són molt més baixos, perquè ja tenim un topall, i aquí és el que anava a dir jo. O sigui, les pensions també són molt més baixes, evidentment, és conseqüència radical. Cal que lluitem.
A veure, no per fixa't, Carme...
Digues,
perdona,
digues.
No, és que estàs donant unes dades i les dades són que actualment les pensions són el 39% menys que els homes, però és que el 2011 era el 43%. El 43%. No és poca cosa, és que és una barbaritat.
Evident.
I ara, quan acabis però... tu el teu argument, jo
no,
acabaré
però, ja,
de posar
acabo
més.
Em acabo amb dues qüestions, només
sí,
amb
tranquil·la.
Una qüestió molt concreta. Sí, també no podem oblidar que encara queden dones vives, de les aquelles dones que els van invitar, i dic invitar per no utilitzar paraules més gruixudes, Franco els va invitar a casa seva quan es casaven. Encara en queden de vives. I, per tant, la seva pensió és absolutament de misèria. Aquestes són dones que no es moren o no els posem. Si fóssim hindús, potser els posaríem a la pila amb ells quan es moren. No els hi posem perquè no tenim aquestes costums. Però, realment, no es moren perquè són trempades.
Sí,
però per
mireu,
la seva pensió,
mira,
sí.
Exacte, ja acabo, aquestes dones que dius, no, és per complementar, aquestes dones que estàs dient tu, com havien d'anar a casa i no podien treballar, pues, estan cobrant actualment, les que viuen, la pensió del sobi. ¿Vale? Llavors, la pensió del sobi, si és que no, si no tenen viudetat, no? Però vull dir, hi ha moltes que cobren la pensió del sobi, i la pensió del sobi com a mitja, que no m'agraden les mitges, són 425, però és que poden arribar a cobrar 390 euros. Ja m'explicaràs, sí. Encara que sigui una dona sola, com pot viure amb 390 euros. Això per una banda, i acaba l'argument que t'he tallat.
Sí, que vull posar un parell aquí. Vull afegir algú més i fer una petita reflexió i preguntar què us sembla. Digues. Digues, Cesca.
Mira, jo volia complementar el que ha dit la Carme i quan, bueno, dones com per exemple jo vaig treballar, pues, bueno, cobrava un sou i quan jo demanava augment de sou, pues, em deien sí, tu mereixes, però no t'ho posem a la nòmina, Déu, perquè hi ha pues, un altre senyor que és pare de família i tu no pots cobrar més que ell. O sigui, simplement perquè jo era dona i ell era home. Jo era... també cap de família, clar, mare de família i ell, però jo no podia cobrar més. Llavors, què feien? Ens donaven complements que no estaven dintre de la cotització. Per tant, o sigui, jo tenia molta més responsabilitat, però el sou me'l donaven en complements i això no m'ha comptabilitzat a l'hora de la pensió.
Correcte.
I això passava una vegada rere l'altra. O sigui, tu tenies responsabilitat, sí, estaven d'acord en que havies de cobrar un salari, però te'l donaven en complements. Per tant, aquell senyor amb molta menys responsabilitat que jo segurament deu estar cobrant una pensió molt més alta que jo.
Deia que tenia...
I així anàvem.
I tant. Deia que tenia un convidat a presentar. Ivan, qui ens escolta?
Per seguir parlant de pensions, tenim amb nosaltres en Llorenç Guaix, que és membre de la plataforma Iaio Flautes, a la comarca del Garraf, una comarca que, de fet, juntament amb el Baix Llobregat, i a diferència de les comarques que s'han posat avui sobre la taula, ha superat durant els darrers anys la pensió contributiva mitjana del conjunt de Catalunya.
Doncs el saludem, Llorenç Guaix, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I vostès, de què treballaven quan estaven a la vida activa?
Bueno, jo he treballat durant 44 anys de professor o de mestre. A mi m'agrada més mestre. Mm.
Ho dic perquè en l'estona que hem estat d'alguna manera reflexionant sobre per què, no, hi ha aquesta diferència, ha quedat clar que és bàsicament per una qüestió de productivitat, per una qüestió de sector de treball, més que de productiva, per una qüestió de sector de treball.
Bueno, jo diria que potser més, i tot, diria que per una qüestió de marc legal. És a dir, les reformes laborals que s'han fet han anat obrint la porta a tota una sèrie d'artilugis que fan possible el treball precari, el treball temporer, el treball mal pagat, el treball de sota mà, intermitent, la subcontractació. Tot això, a l'hora d'arribar a la jubilació, es fa notar i pesa, evidentment, en negatiu. I, per tant, vull dir, això, en segons quins llocs, pel tipus de d'ocupació que predomina, doncs pesa més o pesa menys. Però vull dir que això és una cosa concreta, però jo diria que el problema és el marc legal general que és aberrant.
Deixeu-me fer-vos una pregunta a tots, jo dic perquè és una cosa que aquests dies estem sentint, no? Estem en campanya electoral i aquí les administracions intenten d'alguna manera posar els fonaments del futur. Quan ve algú i ens diu, però mourem el turisme al nostre municipi, llavors hem de pensar, qui diu turisme, a partir d'aquí en tots els serveis que en deriven, hem de pensar, anava a dir merda, no es diu, però hem de pensar, dolent, clar, perquè el que ens està prometent és precarització del treball.
Jo crec que sí, i a més ens també promou un desequilibri, és a dir, que potser durant un temps aparentment pot ser positiu, però a la llarga genera tota una sèrie de mecanismes que no són correctes per la progressió de la societat. Una altra cosa és que algunes persones se'n puguin beneficiar, se'n puguin enriquir, però no crec que això sigui, diguem-ne, saludable per la societat.
Joan Anton, Joan Anton, que tinguis
sí. Sense la campeta. Bueno, jo no demonitzaria ni de broma tant el sector turístic. Jo crec que, a veure, el sector turístic, clar, diguem-ne, sempre molts nosaltres diem que els mercats de balls que estan ben regulats i ben determinats normalment i estan relacionats amb quan el sector industrial és molt important, no? El sector industrial implica uns sous bastant regulats, bastant sindicalitzats, es compleixen les condicions en general, etcètera, etcètera. Amb el turisme i com en el sector serveis, doncs la situació és diferent, però jo crec que hi ha un element que afecta en aquestes rendes més petites i, per tant, pensions més petites en el sector turístic, que és l'estacionalitat, és a dir, aquí estem dient que ja és una activitat en la qual en moltes de les destinacions es concentra tot en 6 mesos. No? I aquí hi ha un altre cavall de batalla important que no té res a veure amb dir que sector turístic sí o sector turístic no, sinó que té a veure amb millorar el funcionament del sector turístic en relació a la seva generació d'ingressos anuals. És a dir, que jo recordo que fa un temps van fer un estudi i de les 52 províncies espanyoles, Girona i Tarragona estaven en els 3 primers llocs d'estacionalitat a tota Espanya, diguem-ne, no? Tarragona la segona, si no recordo malament, amb claretat, després de les Illes Balears, i Girona la tercera. És a dir, que tenim un problema d'estacionalitat molt gran i per tant, òbviament, si tenim una estacionalitat molt gran, vol dir que els ingressos es concentren en pocs mesos, no? I això genera molts problemes en el mercat de treball turístic, no? Per tant, bueno, aquí tenim jo crec que tenim una cosa clarament a millorar a Catalunya, que no tinc clar que siguem conscients del problema comparatiu que tenim. D'altra banda, el que dieu en termes de problemes de gènere, etc., bueno, això és un tema que afecta a nivell global. No tinc clar que afecti en aquestes diferències territorials, perquè al final tothom està igual, no? És a dir, el problema que pot haver entre dones, homes, etc., entenc que és un tema que pot afectar a nivell bastant general. Per tant, jo crec que hauríem de buscar causes més, no sé, més sectorials, no?
No sé qui parlava, si la Carme o la Cesc, que no ha sabut determinar la veu. Qui ha parat?
Bueno, jo he començat a sí, dir alguna cosa, però sí, que endavant, no passa endavant. Res, eh?
Digui.
No, és que respecte al... Bueno, primer he de donar la benvinguda a Llorenç. Hola.
Sí, m'uneixo.
Llavors, després, en quant al tema turisme, jo penso que està molt bé el tema turisme, però penso que el problema és basar-ho tot només en el turisme. Jo penso que ens hem creat com, jo què sé, que aquest, bueno, a tota Catalunya, a Espanya, tot, bueno, el turisme, i s'han deixat de posar sobre la taula altres vertents, altres temes que puguin complementar el que és el turisme i que no es converteixi en un empleu estacionari, perquè pot haver gent que estigui treballant durant uns mesos amb el turisme i que després hi hagin activitats complementàries que puguin pues fer-se també, i a més que el país no depengui simplement i sempre amb el turisme i la massificació i tot això. Jo penso que posant-nos, apoyant-nos en el turisme, hem deixat moltes coses que penso que ens estem quedant enrere d'altres mitjans de treball i de desenvolupament.
Però amb això jo no, i això ho vull posar damunt de la taula, i només tenim 3 minuts, vull dir que seré ràpid. Aquí hi ha una qüestió molt, també, que és quan ens posen quan en el nostre polígon industrial ens posen una xemeneia, tots ens queixem, també. És a dir, les fàbriques les volem al poble del costat, el nostre no, perquè el nostre és molt maco i l'hem d'ensenyar. Aquí també hi ha un concepte important a nivell social. Això és com les presons. Tothom vol tots els malfactors a la presó, però ningú vol la presó posada al seu poble, no? I a algun lloc les hem de posar. M'entenem?
No ho simplificaria tant, eh? Aviam, jo entenc perfectament que me digués això de la xemeneia. Per sort, avui dia, les xemeneies ja no són el mateix que eren abans, que trevien un fum espantós. Hi ha mitjans tècnics com per solucionar tota aquesta problemàtica. Per tant, no ho simplificaria tant. Però sí que ens hem carregat, i ho he dit abans i ho torno a repetir, ens hem carregat molt la indústria. Aquí la costa, aquí la de l'Alt Empordà, que per cert, veniu a visitar-la perquè val la pena.
Així m'agrada, molt bé.
També.
Bueno, i les Terres de l'Ebre també, eh?
Molt bé. Això, preciosa.
Heu tardat molt.
Llorenç.
També a cuna.
No, bueno.
No, però sí que, el que sí que volia comentar-vos és que aquí hi havia indústria. Hi havia la indústria del suro. Hi havia quantitat de fàbriques i quantitat d'indústria. A Palafrugell mateix hi havia una empresa increïble que ha desaparegut. O sigui, ens hem carregat l'indústria tant del litoral com de l'interior. A Figueres hi havia indústries, ens els hem carregat. Ens queda poca indústria, ens queden molts mataderos, molta càrnica, que precisament salaris molt baixos, han fet falsos autònoms. O sigui, si voleu entrem en detalls molt més profuns. Però no podem, i en aquests moments, quan parlem de pensions baixes, parlàvem de pensions que depenen de serveis. I els serveis, per desgràcia, són salaris precaris, són temporal, feina temporal, i són feina o contractes d'obra i servei. I per això aquí el resultat és aquest.
Si em perdoneu...
És que és molt ampli tot això. Podríem
és molt ampli, és molt ampli. Sí.
Si em perdoneu... Sí.
Hi ha un altre... Perdoneu. Que queda, sí.
No, Llorenç, tu.
Sí, ah, vale. No, és que em sembla que en poc temps que queda em sembla que valia la pena... Jo, com a mínim, tinc clar que aquí el problema és el marc legal. Amb aquesta llei que ens ha quedat del 2013 del Rajoy, és molt difícil endreçar les coses. És a dir, el turisme no està malament, però quan es juga tot a una sola carta, el més probable és que a mig termini acabis perdent. El turisme es presta molt a la subcontractació, i si no, preguntem-ho a les Kellys, per exemple, no? Hi ha molta gent que viu del turisme, però hi ha una gent que en viu molt bé i una gent que en malviu. Per tant, jo crec que s'ha de canviar aquest marc legal.
Joan Anton.
Sí, jo diria dues coses. Una, les destinacions costaneres que estem dient amb la bellesa que tenen, és normal que visquin del turisme. I tampoc... és el que dèiem abans, no? L'especialització dels diferents municipis, no? I és normal, doncs, que a l'Ametlla de Mar o a Sant Carles de la Ràpita o a Tossa, etcètera, no? El sector turístic sigui el més important. Per tant, bueno, tampoc seria normal que no fos així. D'altra banda, hi ha un altre element que m'ha fet pensar en el cas del Llorenç, i és que és veritat, podem correlacionar els municipis que tenen pensions més grans amb els municipis on estan els serveis públics. I, per tant, aquelles capitalitats o que tinguin serveis importants que tenen que veure l'administració pública, com per exemple l'administració en particular serveis sanitaris i serveis educatius, també tindran ingressos més grans i pensions més grans, perquè òbviament està tot molt regulat. Per tant, aquí també hi ha un pes important de l'administració que òbviament les destinacions turístiques no el tenen, no? Clar.
Doncs, escolteu, no, és que ja us he dit que eren tres minuts, no me'n tinc tres per més. Em sap molt de greu tallar-ho aquí i em sap molt
de
greu...
Res de res, només una cosa molt petita.
Però sí, són 15 segons.
Sí, rapidíssim. Jo penso que mentre anem mirant les molles que cauen de la taula a veure quines són més grosses i quines són més petites, sobre la taula del neoliberalisme seguiran inflant-se a les nostres esquenes. Cal anar més a fons, em sembla a mi.
Doncs, escolteu, em comprometo a
seguir... Això és per un altre programa, eh?
Sí.
Queda pendent, eh?
Quan vulgueu, tornem.
Queda pendent el blindatge de les pensions. Vinga,
aquesta ja ho conversa, de veritat, abans que acabi la temporada, em comprometo a fer una altra taula amb tots vosaltres, ja buscarem el dia que us vagi novament a tots bé. Carme, moltíssimes gràcies. Joan Anton, fins la propera. Xesca,
gràcies,
que vagi molt bé, també.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Llorenç, també.
Moltes
gràcies. Gràcies. Bueno, és el que té tenir convidats, que tindran moltes coses a dir, que totes són interessants, que sempre fem curt. Però reprendrem aquesta conversa. Compromès, us quedem.
Segueix la llum del far.
I mentretant, nosaltres anem mirant-nos de qüestions relacionades amb l'època de l'estraperro. De fet, Judit, si no recordo malament, d'anècdotes, no?
Sí, continuem parlant d'anècdotes, perquè a l'època de l'estraperro la feina dels estais s'havia de treballar, era dur, però també tenien temps per fer bromes i passar-s'ho bé. I per parlar-ne tenim un divendres més aquí als estudis de Radio Delta el nostre col·laborador Polet. Bona tarda, Polet, què tal?
Bona tarda, molt bé, molt bé.
A veure, explica'ns, perquè en els estais us marcaven la zona de la séquia que havíeu de netejar, però tu, un company, crec que et feia fer més tros del que et tocava.
Sí. Bueno, la història és que quan va haver una època que anava als estalls a Buda. A Buda se feien els estalls a última hora.
A la illa de Buda.
A la illa de Buda, sí. Llavors, allà, quan marcaven l'estall, o sigui, el sistema de repartir els estalls és que el cap de colla començava i anava marcant unes passes i deia, qui va ara? Jo, dia un. Marcava les passes que li corresponien, depenent d'última feina, i marcava en l'aixada una mossa en terra, el malecó. Llavors, qui va ara? I així anava marcant. Normalment, l'estall s'entrava segons l'estatus que tenies en aquella finca que es treballava. Els més vells i en un estatus més alt d'arribar a començar més prompte, i els més joves ho fèiem més al final. Llavors, s'anava fent així. Els primers, els dels estatus més alt, i els últims, els joves o recents arribats. Jo agarrava sempre l'estall detrás d'un noi que diuen José de Panolla, que era de la meva edat i treballàvem quasi tot l'any junts. Era tres faenes i tal. I detrás de mi sempre l'agarrava un altre noi que li diuen Vicentet del Bonico, noi d'aquí baix.
Un company.
Un company. Aquell noi tenia 3 o 4 anys més que jo, era menudet, primet, però era molt xistós, era molt divertit, i a mi m'agradava que agarrés a ell l'estall detrás perquè era senyal de que tenia bon tenia molt bon humor i hi havia sempre alegria.
I les hores passant més ràpid, no?
Sí. Llavors, l'estall, l'entrada a l'estall s'hi vivia en tres fases, normalment. La primera fase era d'una hora i mitja o dues hores, molt intensa, a tope, a tot el que podies donar, perquè només se treballava pels matins. Llavors, s'hi diria, però a fumar, quan ja havia passat aquest període, i tots descansàvem una mica. I llavors venia una segona fase. La segona fase ja, com que la primera havies treballat molt, senzillament anava mantenint... Si havies fet poca feina a la primera, doncs la segona continuaves apretant. Si tu veies que havies adelantat de valent, doncs ja anaves una mica més relaxat. Una altra fumada, i encara la tercera fase. La tercera fase era polir l'estall. Deixar-ho ja ho havies fet molt fort. Si perquè sigui t'havies retrasat a les primeres fases, la tercera fase també te tocava apretar. Però normalment la tercera era d'anar polint. Llavors passava de que feien la primera fase i no sé per què Vicentet sempre anava més adelantat que jo. Li mirava l'estall d'ell, en fi, Vicentet va millor que jo. I jo veia com treballava, doncs no treballava molt més que jo. Vicentet anava molt més adelantat que jo, i José de Panolla, el que estava davant, una mica més adelantat. Sempre a la primera fase jo anava, no anava bé.
Una mica més justet.
I no en tenia massa bé, diu, jo treballo com ells. I la segona fase sempre em tocava anar apretat, a la tercera ja anava còmode. La tercera ja era qüestió de polir i tal. I no acabava d'entendre massa bé què passava, però me passava això. Llavors, quan se reparteixen els estalls, se marca i tu vas a començar al cap que t'han marcat, al començament, d'allí perquè al final. I cada una comença al principi de la marca que li han fet. Llavors, un dia estàvem allí i a Buda hi ha molts d'eucaliptus. Hi havia un eucalipto en una rama trencada. I la meva aixada corresponia exactament al costat de l'eucalipto en la rama tallada. I bueno, jo arribo fins aquí. I al final, quan arribo allí a l'eucalipto de la rama tallada, veig que Vicentet havia començat 10 metres més atrás.
Déu-n'hi-do, 10 metres?
Sí, 10 metres més atrás. Llavors mos donàvem un bon tros, 10 o 5, no recordo exactament, però vull dir, depenia del tipus d'estall, mos donàvem més o menys. Ell estava 5 o 10 metres més atrás. Bueno, vale, perquè sigui, s'ha deixat de ser tros. I jo vaig refinant, i al cap de... s'acaba la primera tanda i hi havia un tros al mig dels dos que no s'havia fet ningú. Ve el cap de colla i pregunta, què és això? Dic, ah, no ho sé, això és de Vicentet. Eh, Vicentet, què és això? No, això és de Polet. Com això? Van i... Mira, la, i Vicentet ensenya la marca, una marca 10 metres més allà. Ei, no, que la marca estava a l'eucaliptus. Vaig i aquella estava tapada. Vicentet, acabat de marcar, tapava la marca que m'havien fet a mi i en feia una altra més allà. I jo, com anava a començar al cap d'allà, quan arribava, jo arribava a tope en ell, que era on em pensava. I vaig descobrir que ell cada vegada me feia córrer, o sigui, me feia... Llavors... Pues bueno,
et tocava fer els metros que no feia.
A partir de llavors, jo sempre vaig estar al tanto a l'hora de marcar l'estall, de ben bé on te me marcava, perquè Vicentet era molt espavilat i me feia fer una part de la faena a mi.
I després d'això continuaves posant-te davant d'ell? T'enfiaves?
Sí, no,
perquè
bueno,
després ja estaves atent, no?
Llavors jo estava més atent, però això va ser la mofa de la colla durant tot l'any, se m'han estat mofant de mi, que Vicentet me feia això. O sigui, quasi bé que vull dir que valdria més que no s'hagués descobert, perquè vaig fer l'axme reir de tots. Com era jove això, doncs pues, encara em aprofitaven, saps? I això ho contaven, Vicentet li feia la... corre l'estall.
Que dolent, que dolent.
No, era un treball molt alegre, molt anaves, les trastades que et fes eren molt suaus, allò era tot una mica de
per riure una mica, no? Per fer broma. Polet, cada quan netejàveu les séquies? Perquè ens estàs explicant que netejàveu moltes séquies i que eren a estall, o sigui que s'havia fet molt ràpid, però cada quan s'havien de fer aquestes
netejades? Això és a l'hivern, una vegada a l'any.
A l'hivern, una vegada a l'any.
Quan tancaven els canals, els canals s'assecava l'aigua, i llavors, normalment, al desembre ja començaven les zones més altes a fer-se, les zones de més a la vora del canal, i han acabat fent les zones intermitges, i a última hora se feien les zones més fondes, que tardava més en secar-se. O sigui, normalment, això es feia una vegada a l'any.
Perfecte. Doncs,
com era l'hivern, per a rendir de valent el treball, se feia que només se treballava de matí i en molta intensitat. Se treballava en pala i aixada i en molta intensitat. I sempre ha quedat una mica la memòria de que els estalls era la feina més dura. De fet, era molt dura, però no, jo per a mi va ser més dur encara entrenar a futbol que no els estalls. O sigui, un entrenament de futbol de pretemporada era molt més fort que un dia de estalls.
Parles de futbol perquè, de fet, tu vas jugar com a porter i jugaves a futbol aquí al club de Deltebre. Comentaves també que quan us fèieu bromes als estalls, pues, teníeu bon ambient i tampoc us enfadàveu, era simplement per riure una mica. I, de fet, el seu primer debut com a porter en el primer equip d'aquí de Deltebre, els companys dels estalls te van venir a veure debutar i animar, no? Explica'ns això com va ser.
Bueno, allí passa que jo havia acabat la temporada no juvenil i havia passat al primer equip, però com a porter suplent. Jo era el porter suplent. Llavors els porters aquí tenien un estatus, o sigui, els porters jugadors aquí, els jugadors del poble, sí, se'ls consideraven molt. Ara només se consideraven els jugadors del Barcelona, del Madrid, però els del poble. Sí. Llavors el poble, com que no hi havia res més, no sé, tenien un cert estatus.
Se valorava més.
Un cert estatus. Llavors... jo anava de porter suplent i m'he comentat, què, quan debutaràs? I tu podies debutar, tu ho faries millor que l'altre porter. La cava no anava massa bé i sempre opinaven que jo ho faria millor que l'altre. Jo me pensava que també, però no, i tal, jo anava suplent. I un dia, allí al futbol, llavors entrenàvem en dijous de tarda entrenàvem. En dijous de tarda, l'entrenador, quan entrenava, em diu, el diumenge jugaràs tu. Jugàvem a casa i jugàvem precisament contra el Sant Martín, me recordo de l'equip que havien de jugar i tot. diu que jugaré jo. I jo, el divendres, ho dic. El diumenge, m'ha dit l'entrenador que jugaré. Ah, molt bé, tal. Total, que el dissabte, a l'estall del dissabte, tots vam fer quasi que tot l'estall ells. O sigui, vam fer la primera estropada i a l'hora de fumar, en vés de fumar, tots a fer-me perquè jo estigués descansat. A mi quasi que m'en donava vergonya i tot. Només vam fer una vegada ja, que vaig dir no, però el primer
però
dia...
és molt bonic, no, això? Molt bé, molt bé. Molt de companyerisme hi havia.
Sí, a mi m'he dit, però, claro, company, però també egoisme, aquells volien anar a guanyar, volia que jo estigués... en
ah,
forma.
Clar.
O sigui, no, era perquè l'equip guanyés. Total, que... el diumenge vaig debutar. Quan debutes, i sobretot en tema de porters i jove, pues, és una miqueta de responsabilitat i és una mica d'inquiet, una cosa, no sé...
Tens pressió,
una pressió, tens jovenet, vols fer... I aquell dia es van ficar tots els estallets detrás de la porta a animar-me. Llavors jo aquell partit me sentia com Superman, perquè cada vegada que tocava la pilota, molt bé, molt bé. Recordo inclús que vam guanyar el Sant Martí per 1-0, aquest partit a mi se'm va marcar molt, i que, bueno, aquell dia jo estava, però, eufòric a tope, no per... només pel tindre els estallers detrás.
Doncs sí, aquesta feina que te va fer conèixer amics, unes amistats molt fortes, no?, i que et van animar en aquest debut i que per a tu et van marcar d'alguna manera la teva vida i la teva experiència al futbol.
Sí, l'anècdota esta dels estallers per a mi va ser una, detrás de una porta, va ser una lliçó molt important, sobretot de lo que pot arribar a fer una persona quan la moral li té detrás la gent que li valoren molt el que fa. Encara que no ho faci tan i tan bé, però si detrás allò ho agraeixen i te ho valoren, això és un plus en totes les fases de la vida. Això s'hauria de tindre en compte quan una persona no li surten les coses bé, un cop al llom i venga, ànimo, i apreta les dents i vaca, això, anem a fer-ho, això és necessari en moltes fases de la vida. Havíem de portar tots un grup d'estallers detrás animant-vos.
I tant, en el camí de la vida, la companyia que tenim és el més important. Polet, se'ns acaba el temps, si et sembla, la setmana que ve continuem parlant de l'època de l'Estraperlo i de com era la vida aquí al Delta de l'Ebre.
Correcte, setmana que ve continuem.
Amb moltíssimes ganes de seguir la propera setmana coneixent històries sobre l'Estraperlo i sobre el tràfic de productes aquí a les Terres de l'Ebre. Nosaltres arribem d'aquesta manera a les 6 en punt de la tarda i agafem forces per encarar el que serà la darrera hora del Far d'aquesta setmana, que acabarem amb un concurs, resolent-lo, i amb un guanyador o guanyadora.
Segueix la llum del Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Hola, l'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem 4 punts bàsics del que nosaltres, l'Escala, farem pel poble si el dia 26 ens escolliu per governar. Baixarem un 20% els impostos municipals, millorant l'economia i creant treball. Convocarem plens extraordinaris amb participació ciutadana. Aparcaments, urbanisme, mobilitat, nosaltres buscarem solucions. Millorar la seguretat, policia, menys delictes i menys multes d'aparcament. En 30 segons només us podem explicar això. Vota nosaltres l'Escala, vota Joan Bellusera. I en 4 anys farem això i molt més.
Benvolguts escalencs i escalenques. Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
ser i si no vaig errat quan tot s'allunyava, tot el que he estimat tan lluny de mi. Sense el món no me'n sé venir, jo no feia falta. I què hi faig jo aquí, tan lluny i sol?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.